Masterclass Becerra. Amb Santiago Niño Becerra.
I ara volem dedicar els propers minuts del programa a fixar la mirada en una qüestió fonamental en la nostra vida, l'economia. Santiago, què tal? Com estàs?
Sí, molt bé, Chantal. Bona nit.
Bona nit. T'haig de felicitar, perquè l'altre dia a la teva secció fa uns dies que explicaves de les demandes, les ofertes i preus de lloguers que han arribat a ser una bogeria a Eivissa. Va ser una de les seccions més escoltades. I per tant, moltes felicitats.
Chantal. Ho fem molt bé, Chantal.
Ho fas molt bé. Doncs els fets continuen donant la raó. El lloguer ha arribat a màxims històrics, Santiago, i això no pararà mai, ens preguntem, des de la Revolució.
Bueno, és que ja ho hem parlat, Chantal, la demanda és més elevada que l'oferta. Llavors, Espanya està pagant ara està pagant dècades sense una política de vivenda pública, de lloguer, que funcioni bé, ben planificada i ben dotada de pressupost. Llavors, clar, ara s'està pagant.
Clar, és el resultat de no haver fet habitatge públic durant molts anys, sí?
Sí, home, és a dir, Espanya, segons el Fons Monetari Internacional, ja té en aquest moment un dèficit d'un milió i mig de vivenda. I segons el Banc d'Espanya, en els propers 2-3 anys, caldran 650.000 vivendes més. Bé, doncs ja em diràs tu.
Ja.
El que jo no tinc clar és això cap a on evolucionarà. És a dir, a veure, els preus continuaran pujant, això està clar. Però jo el que no sé és què farà la gent, què faran les persones. Jo de tant a tant recordo que la manifestació més gran que ha tingut lloc a Andorra en tota la seva història va tenir lloc el 8 de desembre de l'any passat i va ser per un tema de vivenda.
Clar. Aquí no tenim encara manifestacions pel tema de la vivenda, potser
sí,
tornen.
Espera.
Però el que també em preocupa, i és una notícia que hem conegut aquesta setmana, dos ERES grans, importants, de milers de treballadors a empreses conegudes, Vodafone i Ford. Què ha passat?
Bueno, són dos casos que són diferents. El cas de Vodafone, jo crec que és un tema purament financer. Recordem que qui va comprar Vodafone a Espanya va ser segona amb Z, és un fons d'inversió. Ha financiat aquesta compra en deute. Llavors, un fons d'inversió li és igual invertir en cacauets que en telecomunicacions que en samarretes. El que vol és una rendibilitat. Llavors, segona, creu que aquesta rendibilitat la pot obtenir i anirà ajustant ingressos i despeses fins que ho aconsegueixi. És a dir, la meva lectura és que aquesta onada de comiats, si no recordo malament, és el 35% de les persones de l'antiga Vodafone Espanya. És un tema financer per obtenir rendibilitat. El cas de Ford és diferent. El cas de Ford és una empresa industrial. Ford és una empresa que el 2018 feia 4 models de Ford, em refereixo a Ford València, Ford Almussafes. Feia 4 models de cotxes, avui dia està fent només un. Aquest cotxe també té caducarà d'aquí poc. I el 2035 Ford s'ha compromès a posar en marxa a Almussafes una plataforma per a un cotxe híbrid i produir 300.000 unitats anuals. I recontractarà moltes persones, exactament quantes no ho ha dit, que ara està acomiadant. És a dir, Ford està acomiadant gent perquè ara no la necessita. El problema respecte a Ford és si aquesta plataforma que ha dit que vindrà a Espanya realment vindrà.
Clar, Santiago, aquestes dues notícies ens preocupen quan coneixem també, per exemple, robots a supermercats. Has vist que ha passat al centre logístic de Mallorca amb la cadena Eroski. Estan posat un nou sistema de robot, no?
Sí.
Que han invertit 3 milions d'euros i això que, clar, fa que comptin amb menys treballadors.
Sí.
No sé si tot aquests acomiadaments també està relacionat amb el tema tecnològic, no?
Evidentment. És a dir, d'entrada hem de tenir en compte que per una cadena com Eroski, 3 milions d'euros és calderilla, és a dir, no és res. En segon lloc, amb aquest experiment, perquè jo crec que això és un experiment, que s'ha fet en un centre concret, molt bé molt fàcil de controlar, és una illa, etcètera, etcètera, prendran conseqüències, prendran bons raonaments, i jo crec que això s'exportarà. I això està molt vinculat a la productivitat. És a dir, què passarà? Jo crec que Eroski i altres superfícies extendran, de fet, Amazon, per exemple, ja ho està fent, o Walmart, robotitzarà aquestes parts de la seva cadena logística, la productivitat s'incrementarà, però els comiats de persones també augmentaran.
Amb aquesta dada que em dius, llavors em lliga amb una dada que volem destacar avui, la revolució. 800.000 persones tenen més d'una feina. És a dir, que cada vegada més persones han de treballar amb dues o tres coses per aconseguir un bon sou, correcte?
Sí, correctíssim. És a dir, això és molt curiós perquè amb un sistema occidental, occidental europeu, vull dir, perquè Estats Units és una altra història. Els Estats Units de sempre el pluriempleo ha existit. És a dir, és una altra pel·lícula. Però a Europa, el concepte de pluriempleo està vinculat a èpoques de postguerra. A Espanya està vinculat al franquisme. En el franquisme hi havia molts pluriempleats, perquè, evidentment, els salaris eren molt baixos. Però a partir dels anys 80, el pluriempleo va anar menys. A veure, el pluriempleo sempre ha existit, però va anar menys perquè els salaris va començar a pujar i les jornades es van reduir. Bueno, doncs ara, com els salaris estan perdent poder adquisitiu, de fet, un estudi que ha fet recentment, em sembla que el Banc d'Espanya, però no estic segur, apunta a que des dels anys 90 els salaris reals pràcticament no han pujat a Espanya. Uh-huh. Llavors, clar, com s'ha perdut poder adquisitiu, la conseqüència quina és? Buscar-se un altre empleu o dos ocupacions més per mantenir el poder adquisitiu. És a dir, aquesta és una situació que jo crec que no va menys.
Ja. Déu-n'hi-do, per tant, aquesta situació serà més habitual. Per anar acabant, Regne Unit, la setmana passada van votar eleccions europees i tu vas penjar a la xarxa de Twitter, a la d'X, dius que una persona que coneix bé la societat britànica deia que si es fes ara un referèndum perquè el Regne Unit tornés a la Unió Europea guanyaria el sí. Jo també ho penso. Per què ho dius tu?
Sí, guanyaria el sí, però cuidado, guanyaria el sí amb dos punts. Primer, que la burocràcia europea n'és a menys. I en segon lloc, que la factura que cada país ha de pagar cada any a la Unió Europea també es reduís. És que el Brexit, tal i com està evolucionant, no ha funcionat, No, uh-huh. no ha funcionat. Això ho reconeix pràcticament tothom al Regne Unit.
Uh-huh. Per tant, per anar acabant, creus que veurem en els pròxims anys el retorn del Regne Unit a la Unió Europea?
Doncs jo crec que sí, però és a dir, reformulant la Unió Europea.
Clar. Molt bé, doncs un plaer. Avui hem fet un masterclass Santiago Niño Becerra Express i, com sempre, un plaer escoltar-te. Fins aviat, Santiago.
Vale, bona nit, Chantal. Bona nit.
Ignorem la nostra veritable alçada fins que ens posem drets. Emily Dickinson. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Descobreix el futur de la salut digital amb Barcelona Health Hub, líder internacional en innovació en l'àmbit de la salut. Des de la seva icònica seu al recinte modernista de Sant Pau a Barcelona, Barcelona Health Hub connecta startups, empreses i organitzacions sanitàries per accelerar la transformació digital del sector. Prepara't pel canvi de paradigma en la salut de futur amb Barcelona Health Hub. Com sempre ens diu Jonathan Escobar, CEO d'Actio Global, el que no sabem és de lluny més rellevant que el que sabem. Les millors empreses del món són les que posen un focus salvatge en el que volen transformar. Ho executen a una velocitat superior als seus competidors i posen els clients al centre i els equips al capdavant.